de primera sembla una acadèmia, no?, de trading, de criptomonedes i tal, però és que té molta part de manipulació i gent molt professional en convèncer la gent. O sigui, gent que es dedica 24/7 a convèncer la gent que estigui a l'acadèmia i que porti més gent. I clar, són gent que potser al mes guanyen 50.000, 100.000, i tu els tens com una mica idolatrats quan estàs allà dins. És com, hòstia, m'està parlant un tio que guanya 100.000 euros, doncs li vaig a fer cas. O sigui, no penses que serà una estafa, saps?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Això és el que ens explicava en Nil fa cosa d'un any en un reportatge sobre sectes que vam emetre al Suplement i que vam titular La Teranyina. Quan tenia 20 anys, en Nil va matricular-se en una acadèmia financera a distància que va resultar ser una secta econòmica. En va aconseguir sortir després de pagar força diners i gràcies a això va poder explicar-nos el seu testimoni. Desteixir els fils d'aquestes organitzacions no és senzill, evidentment, no només per l'opacitat rere la qual s'amaguen, sinó pels perills que pot suposar enfrontar-se a un entramat molt vigilat i pensat per captar gent amb promeses falses. Això és el que es dedica el periodista youtuber Carles Tamayo, la seva investigació sobre una de les entitats que es dediquen precisament a això, a captar joves, I Am Mastery Academy, ha fet que acabin detenint 8 persones acusades d'organitzar una estafa piramidal. Avui al Suplement, Carles Tamayo, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu?
Jo, content d'estar aquí, eh? O sigui, el programa m'agrada.
Ah, sí?
No he anat a... O sigui, he anat a programes que no m'agraden, o sigui, aquest cas m'agrada, llavors em fa més il·lusió.
Parles molt ràpid.
Intentaré avui calmar-me.
Si el cervell et va tan ràpid com la llengua, jo crec que ens ho passarem bé.
No, jo intentaré parlar lent, eh? Que és algo que de manera conscient intento fer, però més en català, que jo penso en català. Mm. Quan faig el contingut en castellà, ja traduir.
Ah, sí? Llavors,
a veure, parlar lent.
Per què el fas en castellà?
Parlaré lent.
Per què el fas en castellà?
Hòstia, comencem forts.
Va, per què el fas en castellà, aquest contingut?
Jo he tingut discussions per Twitter. Jo quan vaig començar...
Ets del Masnou i la teva llengua materna és el català.
A mi m'agradaria fer un contingut en català, però és una realitat que no és viable. I la veritat és que a dia d'avui no hi ha ningú, ni un youtuber, que estigui vivint de fer contingut a YouTube. No? Pues està, jo sé, la Juliana Canet, que fa vídeos a YouTube, o el Marc Lesan, però els dos estan treballant a altres llocs. O sigui, la font d'ingressos principal, diguem que és una altra que no és YouTube. I jo, quan feia contingut abans de ser youtuber, el feia pues, en català, intentava crear contingut, i veia que, amb un altre format molt diferent, que era més un documental del 33 que una altra cosa, però no arribava a la gent. Aleshores, no arribava perquè, òbviament, el target en català és més petit, i després perquè el format que feia més contemplatiu i tal tampoc era un llenguatge que la gent de YouTube volgués veure. I llavors vaig dir, vale, si al final jo vull explicar històries i que aquestes històries arribin al màxim de gent possible, no? Haig de fer uns canvis. Llavors un canvi va ser canviar el castellà i un altre canvi va ser canviar el format aquest i deixar el rotllo més documental i passar el rotllo més blogger, no? I fer el híbrid aquest entre documental, blog, etc. I la realitat és que si avui puc estar fent el contingut que faig és precisament per fer-lo en castellà. Perquè si no, aquí hauria d'haver-hi algú que em pagués, no? Perquè si no, com ho faig si visc de les visites? Què en penses tu? Jo vull saber la teva opinió d'això.
Jo et vull preguntar com et va el negoci.
Clar, molt bé. O sigui, ara tinc la sort que, a més, estic treballant jo, pago una persona que fa temes de producció i pago una altra que m'ajuda en temes d'edició i tot això, i a més puc invertir en reportatges futurs i dedicar-li, jo què sé, ara a un tema que estic preparant, ja porto 3.700 euros, diguem, de producció. Clar, això fa... O sigui, no sé, i això de dedicar un any o dos anys a un tema...
Ara t'hi guanyes la vida.
I molt bé, saps? Vull dir, no em queixo a nivell econòmic, no em queixo. Em van preguntar l'altre dia...
Què vol dir molt bé?
No, molt bé, molt bé. O sigui, a veure, a mi m'és igual, m'és bastant igual parlar de diners, però a vegades es banalitza, no? En plan, joder, el niñato eso de cobrando tanto. Saps? Aleshores, jo puc dir, mira, pues, l'últim any he estalviat 80.000 euros. Llavors, clar, jo estic content. Fa dos anys no guanyava 500 i perdia 1.000, saps? Llavors, a nivell econòmic va bé. I per això intento no centrar-me ni en el tema de visites ni en els diners. Clar, hi ha mesos que van molt bé i mesos que va molt bé igual, però no molt, molt bé, saps? Aleshores intento centrar-me sobretot en temes de quins temes jo vull explicar. Pues jo què sé, el conflicte saharaui, no? Que a vegades l'he portat, he intentat portar alguna televisió i tal, i em diuen, no, és que no dona visites, la gent no li interessa tant. Clar, si jo tinc la sort que puc parlar d'un tema, independentment de que després rebi més o menys ingressos, pues intento parlar d'aquest tema. Jo què sé, ara estic preparant un altre que segurament YouTube no me'l deixarà monetitzar, no? Pues bueno, puc tenir la llibertat de decidir tocar aquest tema perquè m'interessa i no pensant de si tindrà més o menys visites. O sigui, ja ha arribat ara un estàndard, que espero que no baixi, que amb això, si segueix igual, ja no fa falta anar millor. O sigui, ja puc guanyar-me la vida amb això. Clar, aleshores, jo qualsevol pregunta que tu tinguis, jo et responc, eh? Ja no tinc filtres.
No tinc cap dubte. Quanta gent et segueix?
Ara, clar, és que he hagut de diversificar. O sigui, ara tinc un canal de YouTube, no? Soc youtuber, no? Tinc un canal de YouTube, un altre canal secundari, on faig directes a Twitch, per xarxes socials, no? Pues Instagram, Twitter, etc. També hi ha marques que paguen, o TikTok, etc. Aleshores, tinc tot de xarxes socials, i la que més és el canal principal de YouTube, que és la font principal d'energia, que tinc 500.000 de seguidors, més o menys. I, però clar, faig coses per tot arreu. Si, no...
si has arribat fins aquí, si has pogut aconseguir estalviar 80.000 euros en un any, però bueno, és un dels titulars que m'has donat.
No, però no fem un clip d'això, home.
És perquè...
se me va el Jordi Wild.
És perquè has aconseguit fer tasques i denúncies realment d'un valor incalculable, no? Ara molta gent sap què és I Am Mastery Academy.
Estic pensant, dic, hi haurà gent indignada ara escoltant la ràdio en plan, joder, el niñato aquest cobrant
bueno,
això.
Però és que aquest niñato...
Però és una inversió.
No, però jo... no, i s'ho ha currat molt. Un també, moment.
No, però jo veig com... Jo sóc sí, una empresa, com... encara no he fet l'empresa. Sí, no he fet l'empresa, encara. Però la meva idea és fer una empresa i poder contractar més persones i tal. Al final, doncs, et ja estalviar també. O sigui, que està bé, està guai.
Per arribar ja fins aquí, com aconsegueixes infiltrar-te en el que presumptament és un grup sectari?
I Am Academy, a aquest cas concret, jo ara tinc 27 anys, vaig començar, em van contactar quan tenia 25 i els missatges aquests d'Instagram de quieres ser tu propio jefe, quieres generar diferents fuentes d'ingressos i tal, jo els hem rebut tots, no sé, tu has rebut, les has rebut, mira, veus, el Miguel diu que també. Vaig anar jo a la Universitat de Lleida, que hi ha gent, doncs, això de 20 anys, i tothom, vaig preguntar, qui d'aquí ha rebut aquests missatges? I tots van aixecar la mà. Clar, o sigui, és una realitat que estem tot el dia... subjectes a aquest tipus de missatges, i la meva, jo l'únic que vaig fer va ser en plan, bueno, què vol aquesta gent, no? Què vol aquest noi que m'està dient que si quiero sumar-me al dòlar? I res, vaig començar a tirar del fil, vaig veure que, clar, jo sospitava amb el rotllo que podem pensar tots, no? El tema piramidal, de porta tres persones més i aquestes tres portaran tres i tots a forrar-nos. I clar, a partir d'aquí vaig començar a analitzar també el tema de l'educació que et donen, que era el tema de trading, unes senyals, no?, que diuen, no, tu copia aquesta inversió i començaràs a forrar-te també. Són senyals ganadores. Vaig trucar a la CNMV i em va dir, mira, que això és un xiringuito financiero, si no poden dir res del que t'estan dient. I això també va ser raro. I després el tema secta, no?, secta com a tal, que són les tècniques de persuasió que utilitzen, que aquí va ser el que em va cridar més l'atenció, perquè jo no, quan vaig començar a parlar amb aquest noi no sabia que era una secta.
Un moment, apuntes i et truquen de seguida, no?
Home, clar, jo vaig enviar el missatge i el segon ja m'estava dient, anem a fer una videotrucada. Esto es muy visual, em deia.
D'acord, et truca un personatge desconegut i què et diu?
No, bueno, mira, pues yo qué sé, pues mira, te voy a enseñar un proyecto muy visual y tal. Este eres tú, y em fa una rodoneta. Si tú hablas con tres amigos, y em fa tres rodonetas, ¿saps? Pues tú ya vas a empezar a generar dinero. Si estos tres, a la seva vegada, agafen tres més, però no em feia en forma de piràmide, em feia en forma de rombo, ¿saps? Vull dir, en plan, no, esto no es una piràmide porque es un rombo, ¿saps? Es una flor. Però bueno, aleshores, clar, a mesura de moltes videotrucades, perquè tot el tema de la manipulació sempre requereix molt temps. Per això van ser, al final...
Guanyar-se la confiança, no?
Sí, 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 és això, és guanyar-se la confiança.
Un moment. 7 mesos de guanyar-te aquesta confiança, dius?
No, van ser 7 mesos a realitzar tota la sèrie aquesta de reportatge.
Un moment. Primer et ven aquesta moto de la flor que dius.
Sí, el rombo. No és una piràmide, és un rombo.
El rombo. Aleshores, hi ha un moment en què et diu... Has de pagar una matrícula.
Sí, sí, sí. Em va dir, mira, aquest és el meu link, posa aquí, aquí has de pagar 215 euros de matrícula, més 150 de mensualitat i tal. I això, i si vols no pagar, porta gent, no? Clar, jo no vaig portar ningú perquè ja sabia de quin rotllo anava. Però tampoc vaig arribar a pagar, eh? Jo, quan vaig analitzar l'educació, era gent, seguidors del canal, que havien sortit d'aquest grup i em passaven els links. Però clar, les tècniques de persuasió que et deia era això de, jo què sé, de cop em venia amb claims de tu no quieres ser como tus padres porque tus padres son unos perdedores, no? Deixa els teus pares perquè, en plan, tu vols ser un emprenedor, vols ser un charman, un superior, una persona exitosa, o vols ser un merda com els teus pares, que segurament estan treballant de dilluns a divendres per 1.000 euros, saps? Llavors això ja és una tècnica de manipulació que és l'aïllament. Una altra, jo què sé, és el tema de... Jo què sé, quan deia alguna cosa a favor del grup, no? De, mira, jo què sé, em sembla genial, no? Tot el que feu, tots, sí, és que eres un crack, eres un emprendedor, eres del 5% de persones que tenen sort d'estar aquí dintre perquè el 95% estan, són uns pobres, no? De ment i d'esperit i de tot. I clar, de cop, quan posava sobre la taula algun tema objectiu, no? Per exemple, això, mira, he trucat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i em diuen que és un xiringuito financiero.
Això, els hi vas dir, tu?
Sí, sí, sí. Aleshores, bueno, és que és
part abans de revelar la teva identitat, eh?
Bueno, és que jo no vaig mentir cap moment. Jo dic, em dic Carles i sóc youtuber, saps? I ells van contactar amb mi. O sigui, jo no vaig mentir cap moment. I ells em van contactar amb mi precisament perquè tenia seguidors. I clar, això de cop, captar una persona amb seguidors és un xollo.
Aleshores, tu els dius, escolta'm, que he contactat amb la comissió i em diuen que això que teniu aquí no és seriós.
Clar, no, aleshores no, perquè és que eres un cómplice del sistema, és que realment tienes mentalidad de perdedor, és que si tu te los crees... O sea, están pudriendo tu mente. Una cosa que diuen ara a la gent, diuen, no mireu els reportatges d'aquest noi perquè us pudrirà la ment. O sigui, realment, ell us manipularà perquè creieu que hi té raó. Saps? Aleshores, com, hòstia, man... El tema aquest de... Al final sóc el dimoni. Però bueno, i més tècniques, que t'he dit dos, però hi ha una mansalva, eh?
Després d'aquests 7 mesos, tu acabes fent la denúncia, no?
Bueno, quan jo vaig treure ja el capítol 3, ja en 6 capítols, vale? El tercer capítol, que és analitzo totes les tècniques de persuasió coercitiva amb una psicòloga que es diu Laura Marino, em van començar a contactar centenars de persones per Instagram. I jo anava intentant respondre-les a totes, no? Perquè si algú et demana ajuda, que mínim que respondre. I va arribar un moment que no donava l'abast i vaig fer un formulari d'aquests de Google Forms perquè la gent posés allà una mica la seva informació, perquè consideraven que estaven afectats, proves que tenien. Avui ja arriba a 1.200 persones que han respost aquest formulari. I en aquell moment, ràpidament, en una setmana, ja hi havia 300, 400 persones, i vaig contactar amb elles per saber a veure qui era troll, qui realment podia tenir alguna cosa a denunciar, qui realment portava proves que jo veia fiables, etc. I amb aquests, juntament amb una associació que es dedica a portar tot el tema de sectes, vam presentar una denúncia a la Policia Nacional, que és la que un any després, no? Ara fa unes setmanes, van detenir a 8 persones, no? Crec que... Bueno, està en fase d'investigació, eh? Que dic que algun diari ha dit que ja s'ha desmuntat el grup i tal, i no, encara no. Sí, està en fase d'investigació.
Aleshores, explica'm més
parlant
coses...
Parlant lent o què?
No, estàs parlant molt ràpid. Jo sí. Estic processant tot el que estàs dient a poc a poc. Aleshores, totes aquestes persones que es posen en contacte amb tu, entenc que el que en aquell moment s'adonen que són víctimes de I Am Academy, no?
Com que no hi ha divulgació en el tema sectes, tu... Bueno, jo no sabia que era una secta abans de començar amb el canal i començar a conèixer professionals, etc. Aleshores, clar, molta gent havia detectat el component estafa, de mira, he estat aquí un any i m'han estafat, què hi farem? Però que el component secta ningú l'havia detectat perquè tu no saps, no sé, bueno, jo no coneixia les tècniques de manipulació, què és exactament una secta, identifiquem el tema secta a tema religiós, no a tema comercial, saps? Vull dir, aleshores, que quan molta gent va detectar que, ostres, o sigui, tot això que m'estàs explicant ho he viscut i no sabia que era una secta, molta gent sí que es preocupava i deia, no sabia, jo he estat aquí, el que dius és cert, tinc proves del que dius, no? Ampliaven informació. El guai del reportatge és que, com ha tingut certa exposició, molta gent ja m'ha donat les proves que jo no havia trobat, saps? Vull dir, part de la investigació també ha vingut feta a posteriori, de, jo què sé, jo no havia dit segons què, perquè no tenia proves, no podia acreditar, i de cop em venia regalat d'algú que m'enviava, saps? Era com...
Per què és tan difícil sortir d'un lloc com aquest? Sortir d'aquesta plataforma que és I Am Academy?
Perquè et segresten la ment, aquest és el problema. O sigui, sempre està la frase aquesta de les sectes de ningú et posa una pistola al cap, no? Tu ets lliure de sortir, no? Aleshores és com, a veure, si fins a quin punt tu ets lliure de sortir, jo et dic, mira, tu estem aquí al grup, a tal, pots marxar quan vulguis. Ara, si marxes, que sàpigues que seràs un pobre tota la vida, que o sigui, que mai, jo què sé, el tema religiós es veu millor, no? En plan, nosaltres som els únics escollits que salvarem el món, que som els únics que ens salvarem després de l'apocalipsis, ets lliure de marxar. Ara, si marxes, moriràs, saps? Vull dir, que la cosa és així. Si tu t'ho creus i juguen amb la teva fe, vull dir, no és que tu creguis, que és la teva fe i és el que creus.
Ara obrirem també aquesta pantalla religiosa vinculada als grups sectaris. Però abans, suposo que després de totes les denúncies que has fet, tu deus rebre moltes amenaces, no, encara?
Jo he tocat diversos grups d'ells. El tema religiós, com que a l'Església Palmaria no sé si parlarem...
Sí, ara hi anem, ara hi anem.
Clar, ells, no em vaig rebre molt feedback perquè tenen prohibit utilitzar internet. Però clar, amb el tema de I Am Academy, que tots utilitzen les xarxes socials per captar precisament tot això, doncs des que vaig penjar el primer capítol, pràcticament a la setmana, ja van començar a... insults cada dia. I mira, t'ensenyo ara un de fa una hora o així, eh?
Ah, sí? D'ara mateix, a veure?
Sí.
El telèfon mòbil, sí, obre.
Espera, que l'haig de trobar, que... I no, hi ha amenaces de tot tipus, de te voy a clavar un punyal, que això ho he denunciat, però bueno, sembla que no ha arribat enlloc. Això és un home que ho ha penjat ensenyant la seva cara i tot el seu perfil d'Instagram etiquetant-me,
Pedazo hijo de puta, comemos arroz y salchichas y macarrones. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Tú te comes un huevo de gallina? D'aquí del campo, joder puta, ignorante.
Em fa una bonita paineta.
O sigui, això és contínuament, entenc, a diari de gent, sí. que entenc que encara forma part d'aquests grups sectaris o potser són els líders, fins i tot, no?
A veure, des del meu punt de vista, els líders són molt conscients del que fan i tal, i per part dels líders, missatges directes he rebut molt, molt pocs. Sí que, per exemple, justament ara, jo no sé exactament què n'està fent durant les últimes hores, però he rebut molts missatges d'aquest tipus de, jo què sé, a veure, molts, són uns 25 o així, en un marge d'una hora, quan potser ara feia dos dies que no rebia cap. Clar, jo crec que hi ha hagut aquí algun esdeveniment on algú ha començat a parlar de mi d'alguna cosa, entre ells diuen el tema aquest de, és que és l'enemic, per culpa seva hi ha molta gent que no està tenint aquesta oportunitat de negoci, per culpa seva, no, és el dimoni, pràcticament, que està fent que aquesta oportunitat sigui desperdiciada per moltes persones que realment podrien ser lliures econòmicament o financerament. Clar, aleshores, ells, a cara d'escapada, el que fan és, destapada, és atacar-me a mi, perquè si m'eliminen a mi, són uns herois. No sé si m'explico.
Fa un temps vam veure com aquesta gent es reunia a Badalona, als ulls de tothom, al pavelló olímpic, enmig de la polèmica, perquè, evidentment, molta gent denunciava el que estàs dient, però vaig al·lucinar alguns dels arguments dels joves que se citaven allà perquè se'ls veia, evidentment, molt convençuts. Aleshores, si és una xarxa i una mentida tan gran, em pregunto com no se n'adonen, perquè en algun moment deuen veure que no estan guanyant un duro, o potser sí que en guanyen de diners durant un temps, no?
Una altra tècnica de manipulació és culpabilitzar-te. O sigui, tu no estàs aconseguint... Jo he conegut gent que ha estat 3 anys pagant sense aconseguir res, no? I era el tema aquest de, és culpa teva perquè no estàs posant el suficient esforç, no tens mentalitat d'emprenedor, perquè ets realment, és que ets un perdedor, t'has d'esforçar més, no és culpa teva. Si tu no tens resultats, no és culpa dels jefes, és culpa teva. I el tema de l'autoculpa és un altre factor molt, molt important. I el tema és aquest, si ells estan allà és perquè s'ho creuen molt, si m'amenacen, el tio que em va dir que em clavaria un punyal i tal, també era un vídeo que em va enviar per privat dient, si t'encuentro por la calle te voy a clavar un punyal i tal, culpa-te l'espalda, no sé què, hòstia, és que és molt greu dir això. I si tu amenaces algú, si et fas un perfil privat, no ensenyes la cara. Clar, aquesta persona realment pensa que ella està fent un bé, o sigui, ella està amb els bons, saps? Vull dir, si m'elimina serà un heroi que haurà aconseguit. Això és el que em preocupa més de tot plegat. Però el tema aquest de bueno, és que a més que surtin ara a televisions, no? També amb cara descoberta dient, no, això no és una estafa, és que... Jo crec, a mi em sap molt greu perquè gent que s'ho creu molt. I el tema amenaces, hi ha hagut molta gent que m'ha demanat perdó, també, eh? O sigui, per demanar-ho tot. Clar, fa un any i mig que vaig començar, hi havia gent que m'amenaçava a l'inici, no? Les primeres onades, i ara és com, mira, he descobert que era mentida, perdó, jo no era jo, sinó, bueno, el tema de les sectes també que et despersonalitzen, no? Acabes sent una còpia del grup, doncs el mateix. No era jo, pensava que estava fent un bé, perdó, m'havien enganyat i tal, em sap molt greu el que et vaig dir i tal, lo qual també, bueno, jo ho agraeixo, també que em diguin de, mira, perdó, que les amenaces que et vaig dir o els insults i tal. Però clar, era curiós perquè quan vaig començar a pensar reportatges, primer era en plan, todo lo que dice este niño youtuber ese que vive en un barco es mentira, abans vivia en un barco. I perquè si, no, si fos tan cert parlarien els mitjans. Quan van començar a parlar els mitjans era com, no, si hablen los medios, no, medios de desinformación, tot mentira, si fos tan cert parlaria la policia. Ara que la policia està parlant és com, no, és el sistema que nos engaña y nosotros somos los únicos elegidos. O sigui, s'han anat tancant els seus arguments també.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Carles Tamayo.
En unos meses me infiltraré en la comunidad palmariana, pero para saber cómo ha llegado esa inmensa basílica aquí, cerca del Palmar de Troya, con su propio papa, su propia estructura eclesiástica y sus peculiares seguidores, es preciso conocer su historia. Todo empezó el 30 de marzo de 1961.
Fa uns anys el Carles Tamayo també va aconseguir accedir a una de les sectes més blindades i alhora amb una història més esperpèntica que tenim a l'Estat. És l'església del Palmar de Troya i aquí sí que hi entra aquest component també religiós, perquè això gira al voltant d'un papa alternatiu al de Roma, i des de fa més de 50 anys han muntat aquesta església paral·lela. L'oficial crec que neix tot això a Sevilla, Andalusia, no?
Sí.
De fet, també vaig saludar un testimoni en aquest reportatge que vam fer fa un any que n'havia aconseguit sortir, i això va començar, crec que fa temps, a finals dels 70, i s'ha anat durant fins ara. El que passa és que suposo que s'ha anat substituint per plataformes una mica més modernes, com poden ser estafes com sí, la IAM Academy, no?
Clar, utilitzen les tècniques, són literalment les mateixes, les tècniques de persuasió, però sí que, òbviament, el target al que van dirigits, clar, una persona jove segurament o està ultradreta, superreligiosa, que gràcies a Déu hi ha menys gent, o és difícil que aquest tipus de sectes t'atreguin, t'atreuen més a la gent de la nostra generació, doncs temes doncs això, comercials, o rotllo New Age, Nova Era, totes aquestes coses.
El que m'estàs dient és que el patró de conducta i de captació és molt semblant en els dos casos, no?
Literalment el mateix. Jo m'ha sorprès, dic, hòstia, si és tan clavat, o sigui, grups que he estat a molts grups ara, alguns que encara no he penjat, i dic, és literalment el mateix. O sigui, no és que sigui semblant, és que són literalment les mateixes tècniques i canvia l'excusa, no? Pues si un utilitzen la teva fe perquè tu ets cristià i tal, i utilitzen això per captar-te, pues el rotllo comercial utilitzen el tema, no? L'interès que s'ha despertat ara per les criptomonedes o pel trading ho utilitzen també per captar-te. Amb les teves nova era, no? Pues aprofiten que si tu tens el cert interès per l'horòscop, que no deixa de ser una religió, o per, jo què sé, vas a un centre de ioga, no? Que no hi ha cap problema, doncs utilitzen això també per captar-te. Són excuses diferents per posar-te una secta. O sigui, fer ioga no té res a veure amb una secta, ni invertir en criptomonedes tampoc. Són excuses que utilitzen.
Per entrar en una secta com aquesta, en el cas del Palma de Troia, en quin moment et demanen els diners i com ho justifiquen?
Bueno, hi ha un manament allà que diu que el 10% del teu... O sigui, em van donar les normes, el 10% del teu sou al Palmar.
Directament.
Tal qual. Perquè has d'ajudar Déu, ho diu la Bíblia. I més, estic llegint la Bíblia i la Bíblia sí que ho diu, eh? Diu que, no me'n recordo, crec que era Abraham o algo així, que diu, i de repente el 10% a Dios. Algo així.
En el cas d'aquest papa, crec que ja va morir, no?, el líder d'aquesta...
Clemente. Sí, el 2005 crec que va ser.
El 2005. El que passa és que l'han anat substituint altres papes, sí, a cada qual més esperpèntic que l'anterior.
Bueno, va haver-hi un que va ser aquest que es va fugar, que es va casar amb una monja...
Explica'm això.
Bueno, jo aquest tema no l'he tocat en el canal perquè va ser tan surrealista. Bueno, va fer, el sèrie de Movistar ho ha fet molt bé, eh? Però, i a més l'entrevista ni tot. A veure, el tercer papa, que és el Gregorio... O sigui, hi ha el Gregorio XVII, que va ser el primer, que és el Clemente. Després hi ha el Pedro II, que en teoria havia de ser l'últim papa abans de l'apocalipsis, però va morir i no va arribar a l'apocalipsis. Va posar aquest, Gregorio XVIII. I aquest home, doncs, va arribar un moment que... No se sap molt bé què va passar, però el cas és que va agafar, va marxar, diuen que va robar tot el que va poder de l'església i se'n va marxar amb una monja, que es van casar i tal. I al cap d'uns anys va saltar a la basílica per intentar robar, o es van liar ja navajazos, hi ha hagut un judici que al final, perquè sembla, ha quedat en res, amb un pacte amistós, vés a saber per què, i ja està. I ara el papa actual és curiós perquè és un home que es diu... Bueno, Josef Odermatt, però el nom de papa és Pedro III, i és un home que ja porta des dels 10 anys a l'església palmariana, que a mi, el dubte que a mi em desperta és el tema aquest de fins a quin punt ell ha passat de ser víctima, no?, a ser ara el culpable, no?, de tot això. O sigui, ell va començar sent una víctima més, una persona captada que van jugar amb la seva fe i el van captar. I a dia d'avui està dirigint aquesta... O sigui, ell s'ho deu creure tot, no és com el Clemente, que jo crec que sabia que tot era una farsa, no?, per això els banquets que feia...
Per què costa tant a la policia atrapar-los, aquesta gent?
Perquè juguen amb el tema aquest de, bueno, tu decides, saps? O sigui, encara no m'ha arribat al tema... Jo crec que s'està veient molt amb els temes de violència de gènere. Jo crec que a dia d'avui, jo que sé, una persona, no?, una dona que està sent víctima d'abusos psicològics i tal per un home, tu no li diràs, bueno, tu has decidit estar amb aquest home. O sigui, estarem d'acord que no està decidint de manera lliure perquè ha estat manipulada, no?, uh-huh, per pensar d'una manera en concret o no veure, jo que sé, encara que tingui violència física, passa moltes vegades, no?, que et pega i és com, no, és verdad que me ha pegado, però ho justifica, no?, amb els seus amics, és verdad que me ha pegado, però ha sido mi culpa porque yo realmente sí que he mirado mal a no sé qué, saps? I estem d'acord, no?, des de fora ho veiem i dium, hòstia, ja està sofrint violència de gènere i tal, a més pues, d'estar manipulant, no?, aquesta persona, i jo crec que és, o sigui, en aquest sentit hem fet més camí. Clar, amb el tema sectes, quan alguna persona se'n va estanca de per vida a l'església palmariana, deixa de parlar amb la seva família, deixa de pagar tot el que té al Palmar o a la secta que sigui, jo crec que no, la gent no és conscient que no està decidint de manera lliure. Jo crec que la diferència sobretot és aquesta.
Avui al suplement amb el Carles Tamayo, parlant dels llocs on s'ha infiltrat, bàsicament l'IAM Academy i també el Palma de Troia. Clar, tu això ara ja et tenen calat, Carles.
Jo, és que tinc una quantitat de contingut per penjar brutal, eh? O sigui, jo si ara ve la Tercera Guerra Mundial i estem en un búnquer tots, jo tinc contingut aquí a Dojo, però encara no he penjat. Però sí que pensa que les sectes són molt hermètiques. He anat fa unes setmanes vaig estar gravant una altra cosa a un altre grup i tampoc no em va reconèixer ningú. O sigui, al final, inclús internet funciona com a bombolla. Jo fa 2 anys, abans de ser jo youtuber, no coneixia l'Auronplay i ja tenia 10 milions de seguidors. Saps què vull dir? O sigui, al final... cadascú està com una mica la seva bombolla, aleshores tampoc no em preocupa tant, però jo tampoc no vull fer només reportatges de sectes, o sigui, hi ha altres temes que m'interessen, doncs això, conflicte saharaui, ara just estic fent un podcast per Podimo sobre el conflicte a Ucrània, jo què sé, o sigui, no només vull tocar temes de sectes, hi ha un moment que ja hauria dit, doncs fins aquí, jo què sé, hi ha altres coses que m'interessen.
Un podcast que sona així.
Estamos a punto de llegar a la frontera con Ucrania, nos encontramos en Rumanía.
Si estás en una ciudad ucraniana... Tienes que pensar que en cada momento te puedes morir.
We hoped that it won't happen.
Vens de la frontera entre Romania i Ucraïna, on has estat gravant un podcast que ara sentim sobre les històries de les persones refugiades per la guerra. Què t'has trobat, Carles?
Mira, jo no he anat a Txernivtsi, a Butxa, etc. Jo he estat a la frontera, o sigui, a Siret, que és Romania, i després Txernivtsi, que és un poble que està això, a la frontera dintre d'Ucrània. I el meu objectiu era, amb el Fernando Cervera, era anar allà precisament per intentar conèixer tota aquesta gent que s'havia vist desplaçada. Perquè jo quan mirava contingut d'aquest tipus era com, em sembla molt important, i sí que ha d'haver-hi gent, no?, que vagi a primera línia, que expliqui el que està passant, que es facin anàlisis geopolítics, no?, de per què està passant el que està passant, però a mi sempre m'ha interessat molt més la vessant social, o sigui, les persones, no?, de per què... o sigui, com ho està vivint una persona de Kiev que s'ha hagut de marxar de casa seva, que segurament s'haurà anat a casa d'uns cosins que no vol marxar del país, etc. I el guai d'això és que no hi havia ni un periodista allà, que també em va semblar curiós, érem els únics que estaven per allà, però després conèixer totes aquestes persones que s'havien vist tan condicionades, i et poso exemples. O sigui, per exemple, una noia que més o menys, jo què sé, doncs devia tenir 22 anys, estava estudiant per ser metge, ara de cop la seva carrera i els seus anhels, no?, s'havien quedat completament destrossats, i el seu objectiu a la vida era ser una eina més a favor de la guerra, no? Pues, ajudant com a voluntària per enviar aliments d'aquest poble que estaven bé als jocs més devastats o a la seva família. És una dona, una noia més que venia d'una ciutat d'aquestes també que havia estat destrossada, que feia un mes que no sabia res de la seva mare. Jo que sé, un noi que a més també volia ser youtuber i que estava intentant crear un canal de YouTube, etc. Ara ja no, ara es dedicava ja a fer contingut propagandístic, diguem, per intentar també guanyar diners per intentar financiar qualsevol tipus de donació cap al front. Jo que sé, un home que igual, jo que sé, les escoles ara ja no són escoles, són centres on es dediquen a construir tratges de camuflatge. O sigui, totes les vides de totes les persones han estat trencades i són ara unes eines més a favor de en prou de la guerra. I això era el que volia explicar. Jo, deixa'm fer l'spam de Podimo, perquè realment jo estic molt content perquè per part de Podimo, clar, jo he parlat amb molts periodistes que han anat allà i s'ho han hagut de pagar tot ells, han hagut de fer, no? Després, un cop vas allà, després com a freelance...
Sí, ho hem anat seguint.
No, clar, vens les imatges, no? Que després te les han de pagar. Molta gent es queixa de la precarietat que té tot aquest tema amb el Pampliega, Antonio Pampliega, que era enviat especial a Síria, no? Crec que era pel Mundo i tal. Comentava també que cobrava 50 o 100 euros.
El Ricard García Vilanova, sí, ho hem parlat també, el suplement. Sí, sí.
Clar, jo he tingut la gran sort que he pogut fer un projecte que a més no és el rotllo aquest de vés a gravar les ciutats més destrossades, sinó vaig a una ciutat on el factor clickbait d'una casa destrossada no està. Aleshores, o sigui, podia explicar la història que jo volgués. A més, pagat per Podimo, diguem, o sigui, fet una... tots els gastos els han cobert ells i a més pagats un sou que crec que és digne, saps? O sigui, jo que una plataforma, i a més un contingut gratuït, no està, normalment Podimo té contingut de pago i en aquest cas no, o sigui, l'han posat el contingut gratuït i jo estic superorgullós que hagin confiat en mi per fer-ho per un costat i després que ho hagin gastat, que no sé això com ho recuperaran ells com a empresa, perquè és una empresa final, però bueno, entenc que ja els hi va bé, no sé, que ara estic parlant d'això també, no sé, però jo molt content a més.
Carles, hem de deixar aquí, m'agrada molt conèixer-te. Vale. Els teus vídeos sempre portes aquest look de la camisa oberta, la gorra. Crec que a vegades portes una samarreta dels Jocs Paralímpics, no? Avui en portes una altra, sí. Bueno, Pare Noel.
Jocs Paralímpics o dels Olímpics, perquè no...
Una mica de tot, de Barcelona, per això, del 92.
Sí, perquè, com... A veure, t'ho explico, no
tinc... Això has estudiat, també, no? Tot això, aquest look, dic...
No, al contrari, o sigui, la gorra va ser perquè fa 5 anys o així vaig veure la sèrie aquesta de Prison Break i m'agradava la gorra blava que portava el prota i a més que no posava Nike i tal i no veia mai gorres que no portessin marca i em vaig comprar una blava i una vermella i la vermella em va agradar. La camisa, doncs, estava amb uns amics a una tienda d'aquestes de segona mà i la vaig veure i la vaig comprar i tal. I quan estava fent vídeos anava canviant de roba al principi i em feia pal, dic, que no sé què posar-me i tal i vaig dir, mira, doncs em va agradar un dia que vaig anar així i la Barcelona sí que va ser conscient perquè ja que soc de Barcelona, ja que estic parlant en castellà, la gent que està escoltant Catalunya Ràdio s'ha enfadat per l'inici de l'entrevista, dic que almenys posava soc de Barcelona, a la sabarreta, saps?
Però en Barcelona tu de Wall,
Sí, una mica de concepte aquest.
Carles Tamayo, moltes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.
El suplement amb Roger Escapa.